Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11 del matí, us informa Júlia Julbe. Pendents d'aquesta hora de Gaza, on comencen a arribar els primers combois d'ajut humanitari després de l'entrada en vigor de l'alto el foc temporal entre Israel i Hamas a Gaza. Una treva que, si compleixen, té previst durar 4 dies. En un vídeo publicat per l'agència de notícies palestina, Shehaf, mostra com els camions entren a través del pas de Rafah. Durant aquests 4 dies s'espera l'entrada de 2 camions diaris carregats de material sanitari, aliments i aigua potable, a més de l'arribada de 130.000 litres de dièsel i 4 combois més carregats també de gasolina. A partir d'aquesta tarda ja s'espera el primer intercanvi d'hostatges i de presoners. Ara bé, l'exèrcit d'Israel ha avisat que la guerra no ha acabat i que la pausa humanitària és temporal. I a casa nostra, més qüestions. La consellera de Territori, Esther Capella, assegura que Renfe deixarà de ser operadora del servei de Rodalies. En una conferència al Cercle d'Infraestructures, Capella afirma que l'acord del Ministeri amb els sindicats que han desconvocat la vaga no pot passar per sobre de l'acord d'investidura firmat entre Esquerra i el PSOE. Marxem cap allà, on hi tenim en Pau Massí. Pau, bon dia.
Bon dia. Esther Capella ha dit que espera que el nou ministre de Territori no trenqui el compromís sobre el traspàs de Rodalies. La consellera de Territori ha remarcat que l'acord entre Estat i Generalitat és clar.
Es traspassen les vies i tot el que passa, i això vol dir també les estacions, vol dir tot. I en relació als treballadors, hi ha un apartat que parla de garantir els drets laborals i la mobilitat. I, per tant, el govern de l'Estat ha arribat a un acord que l'ha de complir, com nosaltres el complirem.
Capella també ha dit que amb el traspàs de Rodalies l'objectiu de la Generalitat és solucionar el caos del servei de trens per millorar la mobilitat del país. Entre els assistents a la conferència hi havia Pere Macias, nomenat ahir per dirigir el pla de traspàs de Rodalies.
Moltes gràcies, Pau. I precisament qui avui també ha parlat sobre aquest pacte és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha assegurat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, li va donar el vistiplau a l'acord amb els sindicats per desconvocar la vaga. Són declaracions a RACO.
Yo ayer, antes de sentarme con los sindicatos, al primero que llamé fue al presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Aragonès. Y le expliqué la situación, le expliqué lo que íbamos a hacer y obviamente recibí su visto bueno. Nosotros no vamos a hacer, en nuestra relación con nuestros socios, no vamos a cometer ningún tipo de deslealtad. Y va a haber transparencia y va a haber información.
I per tots aquells usuaris que avui tinguin previst agafar Rodalies, a hores d'ara s'estan produint alguns retards en el servei, ja que s'havien establert serveis mínims abans de la desconvocatòria de la vaga i, per tant, poden produir-se modificacions puntuals. Renfe ha confirmat a Ràdio Estel que la situació s'anirà normalitzant al llarg d'aquest matí. I un altre punt polític, Sumar ha anunciat que es querellarà contra el president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, i 9 vocals de l'òrgan per la declaració institucional que van fer criticant la llei de l'amnistia. El PSOE, en canvi, no comparteix la decisió del seu soci del govern. Són declaracions del ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños.
Desde luego, lo que a mí me gustaría y lo que voy a hacer en los próximos años es intentar resolver las cuestiones con diálogo. Se ha abierto una nueva etapa. Después de la investidura estamos en una nueva etapa, hay un nuevo gobierno, hay un nuevo ministro de Justicia y desde luego yo lo que voy a hacer es dedicar todo mi esfuerzo a con diálogo, tender puentes de entendimiento con el Consejo General del Poder Judicial, hoy mismo voy a ver a su presidente en funciones, con el objetivo de que la justicia recupere lo que nunca debió perder, que es la normalidad institucional.
Bolaños diu que és una decisió només de Sumar i demana també que hi hagi una renovació del Consell General del Poder Judicial. Ara són tocades les 11 i 4 minuts. Fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva, com sempre, amb Pol Corredoira.
En joc des de 2:15 del matí als quarts de final del Mundial Sots 17 de futbol masculí. El marcador ara mateix és de 0-1 favorable a Alemanya amb gol al minut 63 de Brunner des del punt de penal. En format com a titulars, com ja ve sent habitual en aquest Mundial, una bona representació de jugadors del Barça com Cubarsí, Fort, Marc Guiu, Juan Hernández o Quim Junyer. Ho seguirem en els propers butlletins informatius. I també està en marxa el Gran Premi de València de MotoGP que decidirà el campió del món. Pecco Bagnaia lidera la classificació amb 21 punts de marge sobre el madrileny Jorge Martín. La primera sessió d'entrenaments lliures està ara mateix en marxa amb victòria de Dijan Antonio, seguit precisament de Jorge Martín, que ha confessat que arriba amb la motivació pels núvols.
Yo quiero esto, tengo mucho hambre, ¿no? por ganar y por ser campeón del mundo algún día y bueno, este año lo tengo muy cerca, en Qatar lo tenía más cerca aún y lo quería más que nadie, ¿no? Pero bueno, espero correr igual aquí.
Pecco Sagnac serà campió del món si Martín és tercer o pitjor. Serà una cursa especial per Marc Márquez, que deixa Honda després de 11 temporades a la marca nipona. I també aquest matí ha començat l'últim gran premi de l'any de la Fórmula 1, en aquest cas a Abu Dhabi, amb Max Verstappen ja proclamat campió del món. Els lliures 1 estan en marxa amb victòria de George Russell, seguit de Logan Sargeant i Oscar Piastri.
Moltes gràcies, Pol. I abans de marxar us hem d'explicar una notícia d'última hora. El director general de l'Institut Català d'Oncologia, Ramon Salazar, ha presentat avui mateix la seva dimissió al capdavant d'aquest organisme després que la Conselleria de Salut li obrís un expedient pels pagaments no declarats a farmacèutiques. Una notícia que avança el diari El Periódico i que actualitzarem en els següents butlletins informatius a partir de les 12 del migdia, amb més notícies. I ara mateix us deixem amb la caravana. Tot seguit, Joan Trias entrevista el dirigent d'Esquerra, Raül Romeva, que presenta el seu nou llibre, Idiota.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. Un programa sobre rodes.
Show some respect on this jack for the dear departed. Gather yours round, let's be bound by the work we started. Save all your strength for the length of the task before us. Think on that ship on the slip.
Gairebé 8 minuts que passen de les 11 del matí. Avui a la caravana ve a presentar-nos el seu nou llibre, Idiota, breu tractat sobre el respecte, que fa unes setmanes ja tenim a les llibreries, ni més ni menys que el seu autor, Raül Romeva. Raül, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per convidar-nos.
Raül, has triat tu aquesta cançó, The Last Ship, The Sting.
Sí.
Per què?
Perquè, primer, perquè les tinc, és una referència per moltes coses, especialment a la meva generació, ja tenim una edat, però després perquè el tema del qual parla és justament el tema en el qual jo, d'alguna manera, intento desenvolupar el llibre, que és el respecte. Que és el respecte amb totes les seves dimensions, amb totes les seves variants. I veient el que està passant avui en dia, al món, i podem parlar de Catalunya, podem parlar d'Espanya, podem parlar d'Argentina, podem parlar de Gaza, podem parlar de gènere, podem parlar d'edat, podem parlar de mil coses, crec que hi ha un factor comú que és el respecte, o més ben dit, malauradament, la manca de respecte. Que a vegades el banalitzem perquè ens agrada molt creure que la llibertat consisteix en fer i dir el que ens doni la gana, i això té conseqüències. I una de les conseqüències, com estem veient arreu del món, és que al banalitzar la manca de respecte s'alimenta l'antipolítica, es banalitza, per dir-ho així, el feixisme, i quan es banalitza el feixisme guanya.
De seguida entrem en totes aquestes qüestions que ens planteges al llibre, editat, per cert, per Pagès, Idiota, breu tractat sobre el respecte, però ens parlaves d'unes quantes coses que volia abordar en base al respecte, que és el que tractes en el llibre. Abans de tot, sí que et voldria preguntar, i ho feia quan entraves a l'estudi, però és que em ve molt de gust, com estàs?
Bé, la veritat és que estic bé, és a dir, que a nivell personal...
Jo recordo les primeres entrevistes, Raül, sí. Per això t'ho pregunto, eh? Recordo les primeres entrevistes després de sortir de presó, quan deies,
hosti, és que són dos mons tan diferents,
sí,
que
home,
costa tornar-se a habituar.
Bueno, a veure, i segueix costant. Perquè,
segueix costant?
Bueno, a veure, en el meu cas passa una cosa, que és que jo tinc una inhabilitació absoluta fins al 2030. I això a nivell professional, sobretot, que condiciona molt coses, no? Ara, per altra banda, quan ets un cul inquiet i t'agrada fer coses, doncs, escolta, doncs, si no vas per aquí, vas per allà. És a dir, al final... hem vingut a aquest món a fer coses, a ajudar, a construir. I aquí pues, jo no em puc queixar. És a dir, pues, si no ho puc fer d'aquesta manera, ho faré d'aquella altra. Però la vida en tenim una i l'hem d'aprofitar. I en aquest sentit, no em puc queixar.
En deies, cal parlar de respecte en un món en què es mou entre guerres, Gaza, Ucraïna, es mou amb violències, es mou amb violència masclista, sobretot. Demà és 25N, dia per la erradicació de la violència masclista. Has estat eurodiputat també, Raül, precisament. Molts eurodiputats han reclamat als 27 estats membres que deixin de bloquejar els processos per abordar unes regles comunes per combatre la violència de gènere a la Unió Europea.
Bueno, és que estem vivint un món que fa por. És a dir, hi ha una llista llarga de retrocessos de drets i valors que a mi em sembla que ens haurien de fer reflexionar. És a dir, durant molt de temps hi ha hagut una mica la percepció, equivocada, evidentment, de que determinats drets adquirits són permanents. No és veritat. No és veritat. És a dir, els drets els has de defensar dia a dia i per dir-ho així, i cantonada a cantonada. La prova d'això és que quan veus determinats moviments, determinats discursos i determinades accions i decisions polítiques, te n'adones que aquests drets estan, molts d'ells, tornen a estar en perill. És a dir, quan tu veus que Vox no només parla i crida, sinó que gestiona, per exemple, per posar un exemple molt concret, és quan has de prendre d'alguna manera consciència de que aquesta banalització de la manca de respecte no és gratis. I aquí és on jo vaig. És a dir, creiem, o algunes persones encara creuen, que els drets adquirits són permanents. Crec que el que està passant avui... digue-li, repeteixo, digue-li Andalusia, digue-li València, digue-li Madrid, digue-li Argentina, no és casualitat, és el resultat de molt temps de no haver volgut veure la realitat de cara. I aquí és on jo vaig, és a dir, la manca de respecte no l'abordo des d'una perspectiva moral. No, és que ens hem de tractar molt bé i sobretot no insultem, no. A veure, no estic fent una reflexió moral.
De fet, parles d'exercici d'autodefensa.
Totalment. És a dir, jo no faig una reflexió del respecte des d'una vessant, per dir-ho així, moralista, al revés. Ho faig des d'una vessant política. Per què? Perquè quan jo veig els tons que es fan servir, per exemple, abans només passava al Congrés de Diputats. Ara ja passa al Parlament de Catalunya. El Parlament de Catalunya semblava que això estava una mica allà. Ja no. Allà... per dir-ho així, hi ha unes escenificacions al Parlament de Catalunya que són molt preocupants. I el problema és que tu, quan parles amb la gent, d'alguna manera hi ha una percepció de que això és preocupant, però no tinc clar, i per això he fet el llibre, de que tinguem consciència, és a dir, sabem que no ens agrada, però no sé fins a quin punt som conscients de que això, en part, també depèn de nosaltres canviar-ho. De nosaltres vol dir nosaltres en primera persona plural, eh? Nosaltres vol dir tothom, vol dir la gent que fa política, vol dir la gent que fa mitjans de comunicació, vol dir la gent que està en un grup de WhatsApp, el grup de WhatsApp dels pares, per dir, mares de l'escola. Jo crec que aquí també ens falta prendre aquesta consciència de que jo, individu, persona, sóc part del problema, encara que a vegades no em vulgui ser conscient, i per tant també he de ser necessàriament part de la solució.
Com a part del problema, tots... som una mica idiotes?
Sí. Jo crec que sí, en la mesura en què no som conscients que ho som. És a dir, pot ser una paradoxa, eh? Però, esclar, hi ha una premissa, i de fet l'origen del llibre està inspirat, no inspirat, però bueno, va anar molt bé, un llibre que de fet està sent molt, molt citat últimament, a mi em sembla que és un bon exercici, que és el Surrounded by Idiots, del Thomas Erickson. Casualment, l'anècdota que també explico és que un dia jo l'estava treballant perquè estava fent el llibre i un dia em va desaparèixer de la taula. I jo buscant-lo per casa, no el trobava, i remenant vaig veure que estava a l'habitació de la meva filla, que se l'estava llegint. I, ostres, vaig que la meva filla llavors tenia 15, 16 anys, ara ja és una mica més gran, Però clar, vaig quedar una mica sobtat, no? Perquè, hòstia, vaig preguntar, dic, com és que t'interessa el llibre i el tema i això? I, home, vaig... O sigui, d'alguna manera em va inquietar, en el bon sentit del terme, i em va dir... La seva frase va ser... Papa, és que la gent és idiota. Clar, a mi aquesta frase de la gent és idiota, d'alguna manera, qui més qui menys l'hem dit sempre. És a dir, veus algunes notícies, veus algunes actituds, i la reflexió és que la gent és idiota. Veus uns resultats d'unes eleccions, és que la gent és idiota, com pot votar això, com pot votar allò. Veus unes notícies, és que la gent és idiota... I ho fem d'una... Ho fem, repeteixo, primera persona del plural, ho fem d'una manera a vegades inconscient. Llavors, a partir d'aquí jo vaig voler, d'alguna manera, reflexionar què volem dir quan la gent és idiota. Primera reflexió. Sempre partim de la hipòtesi de que la gent és idiota als altres. Tu no. Clar, el que passa és que per molta gent l'idiota ets tu. Clar, o sigui, molta gent creu que l'idiota ets tu, no? Perquè com que tots pensem que l'idiota és l'altre, tu ets... l'altre per altra gent, no? I per tant et tracten a tu d'idiota. I aquí és on jo vaig voler d'alguna manera reflexionar-hi. El Thomas Erickson fa una categorització bastant curiosa, és un joc, però a mi em sembla que és un joc interessant, de colors, i d'alguna manera he de confessar que jo hi jugo una mica, aquest joc, no? Una mica coneixes aquesta persona, aquesta altra, i dius, mira, aquesta persona és un blau, aquesta persona és un groc, aquesta persona és un verd amb alguns puntets blaus. És un joc. Has d'anar molt en compte perquè d'aquí a l'estigma, a l'etiqueta, hi ha un pas. I el que faig justament és criticar això, criticar l'estigma, criticar l'etiqueta. Que a vegades ens sembla un estalvi en el llenguatge. Vosaltres, els periodistes, vosaltres, els polítics, és que els espanyols, és que els catalans, és que les dones, és que els joves. Que això que a vegades sembla un estalvi de llengua, i que per tant és una manera de parlar simple... Al final, el que fa és, per dir-ho així, tergiversar la realitat, perquè la realitat no és... No existeix un vosaltres, els periodistes. No existeix. No hi ha un subjecte que sigui els periodistes. Hi ha persones que fan periodisme de moltes maneres diferents, i alguns t'agraden més i altres t'agraden menys, com gent que fa política, com gent que és professora d'universitat, com gent que és tertuliana. O és que els tertulians... No, és que hi ha tertulians i tertulianes, però els escolto i... m'agraden, i altres que penso que coi fa aquest tio aquí o aquesta tia aquí, que no només no en sap, sinó que a més és tòxic, no? Per tant, no hi ha un subjecte que es digui els tertulians, els periodistes, els polítics, etc. I jo crec que hem de començar a humanitzar. Una de les coses que... Hi ha tres capítols, però un dels capítols el dedico justament als mitjans de comunicació. I una de les coses que a mi m'incomoda molt és quan escolto constantment és que els polítics, la classe política... I això ha generat una deshumanització, és a dir, els polítics no són persones. Són una cosa, són un ens. Són un subjecte. Llavors, quan tu veus una persona que fa política, li demanes explicacions perquè potser has vist que una altra persona que fa política ha fet una cosa que no t'ha agradat. I li demanes a l'altre, que no té res a veure, dius, escolta, no m'explica. Oh, és que vosaltres els polítics. Dius, bueno, escolta, no he fet res d'això, no? O no tinc res a veure amb això, o és més, fins i tot, estic a les antípodes d'això que ha fet l'altre, no? Però, en canvi, això s'ha generalitat massa, no? O els esportistes. És que els esportistes són tontos. Bueno, nois, doncs n'hi ha de tot. Hi ha alguns que potser tenen més capacitat o més formació, altres menys. Llavors, jo faig una mica una revolta a aquesta banalització, perquè aquesta banalització, al final, ens porta a simplificar la realitat des d'una manera, per mi, equivocada i perillosa, que és el simplisme. És a dir, la simplicitat per mi és un valor. El simplisme és una amenaça. És a dir, parlar o fer que les coses siguin simples perquè les puguem entendre és una virtut, és molt difícil. És molt difícil. Ja ho deia Confuci, no? És molt difícil fer que les coses siguin simples i a vegades ens compliquem. I l'esquerra tenim tendència a complicar-nos la vida, el relat, a buscar conceptes rars, que la gent acaba no entenent, i per tant, com que la gent no ens entén, doncs diu, escolta, doncs fora. Però entre això i el simplisme que passa a dir, no, és que la Terra és plana i ningú t'ho qüestiona, ja està. No, jo dic que la Terra és plana i, apa, sac de vots, pam, pam, pam. I ningú t'ho qüestiona, no? Clar, entre els dos extrems, home, jo crec que pot haver-hi un marge, diguem, de treball, no? I aquí és el que intento explorar.
Deia Raül que ha jugat una mica amb la paraula idiota. Deixa'm jugar a mi també una mica amb la paraula idiota.
I tant.
Et preguntava si si la gent, en general, com a societat, érem una mica idiotes, deies que sí, la gent que s'ha manifestat o que hem vist manifestant-se aquests dies a Madrid davant de Ferraz és molt idiota?
No, a veure, jo, deixa'm fer un matís. Jo no dic qui ho és i qui ho ha deixat de ser.
Crec no, que no, però jo t'ho pregunto.
No, no, no ho dic perquè, clar, també aquí hem de ser conscients. Hi ha un punt que aquest relat té un perill, que és que caiguis en la supèrbia. És a dir, a ningú li agrada que li diguin idiota. I hi ha, per mi hi ha un element que és important, que és que, en part, l'extrema dreta, el votant de l'extrema dreta, s'alimenta d'una percepció de que a vegades hem tractat a la gent com si fossin idiotes. I aquí hem d'anar en compte. És a dir, jo justament el que no faig i no vull fer és dir tal o qual és idiota. Per què? Perquè, d'alguna manera, cadascú té les seves raons. Potser jo crec que estan equivocades, però té les seves raons per dir o fer el que vol. El que, evidentment, jo intentaré és posar de manifest que aquestes raons, en el cas del que tu menciones, que són la gent que es manifesta, no només estan injustificades, sinó que es fonamenten en mentides. Això sí que ho puc dir. I, per tant, crec que és necessari recordar que si tu fas això creient que això és legítim, perquè molta gent d'aquesta creu que és legítim, s'hauria de recordar és que senzillament, t'estan enganyant. I t'estàs creient una mentida. I, per tant, això sí que s'ha de poder dir. Hi ha un altre concepte que el desenvolupo, que no és meu, que és el de l'estupidesa. I aquí sí que vull fer el vincle amb el que tu dius. Perquè sí que em sembla que hi ha una relació en el sentit següent. Faig servir l'estupidesa des del punt de vista de la manera com ho fa servir Carlo Maria Cipolla. Mm-hmm. Carlo Maria Cipolla fa una reflexió sobre l'estupidesa. De fet, el títol Breu tractat sobre el respecte està inspirat en un llibre seu que es diu Breu tractat sobre l'estupidesa humana. Uh-huh. I el que diu Cipolla, crec, personalment, molt encertadament, és hi han quatre actituds de la vida, una d'elles, actituds, una d'elles és l'estupidesa. I ell defineix que l'estupidesa és aquelles persones que fan coses que no només no beneficien el bé comú a la gent, sinó que sobretot perjudiquen a tu mateix. I d'això en tenim molt al voltant. És a dir, gent que fa una cosa que no només no ajuda a ningú, sinó que sobre la perjudica, però la fa. O la fem. És a dir, perquè l'actitud estúpida, a vegades la fem sense ser conscients de que estem actuant de manera estúpida. No? Mm. I és fascinant, perquè llavors, quan tu li dius, escolta, és que això que estàs fent o està dient és estúpid, en el sentit de Cipolla, és a dir, és que això va en contra teu. No, perquè no, que ja veuràs com no. Llavors, què vull dir amb això? A mi em sembla, des del punt de vista de Cipolla, estúpid, que hi hagi gent que voti opcions polítiques que van en contra dels seus propis interessos, com a persona, com a gènere, com a opció sexual, com a condició de classe. És a dir, que una persona homosexual, per dir-ho així, voti l'extrema dreta, em sembla fascinant. Que una dona, amb tot el que ha costat aconseguir els drets i la llibertat i la igualtat en alguns àmbits que encara no els tenien tots, voti a l'extrema dreta que d'una manera reiterada el que vol justament és tornar enrere, a mi em sembla fascinant. Mm. Que una persona treballadora voti aquells que bàsicament el que volen és eliminar drets laborals i drets socials, em sembla fascinant. I des del punt de vista de Cipolla, un podria dir és una actitud estúpida. Repeteixo, és una actitud estúpida. No dic tu ets estúpid, dic que aquesta actitud és estúpid en la mesura en què tu fas una cosa que et perjudica personalment, a part de que, evidentment, no beneficia en el conjunt de la societat. No? Per tant, crec que hem de ser, o jo intento no personalitzar ni el concepte idiota ni el concepte estúpid, sinó que intento parlar d'actituds. Per què? Perquè ningú n'estem al marge. Jo puc tenir actituds considerades estúpides. O fins i tot molta gent pot pensar que jo sóc idiota. Per tant, hem de afrontar aquest tema no des de la supèrbia, sinó des de l'autocrítica. Jo uh-huh. crec que aquí hem de ser una mica, en fi, una mica honestos, tots plegats, no?
Em parlaves abans de Jorge Milei, de...
És que fa por.
Sí, sí, sí.
Que fa por.
Bueno, creixement a Europa de l'extrema dreta.
És que fa por.
Tenim una
fa...
societat malalta en termes democràtics?
Jo crec que en certa mesura sí. I per què? Malalta en el sentit de que hi ha una disfunció... Una malaltia, en el fons, és una disfunció de l'organisme. No? L'organisme funciona d'una certa manera i quan hi ha una disfunció aquí, descriu així, els metges ho podrien descriure molt millor que jo, eh? Ja apareix una malaltia. Una malaltia és una disfunció de l'organisme. Doncs hi ha una disfunció de l'organisme democràtic. És a dir, la meva preocupació passa en dos, en molts sentits, no? Però n'hi ha dos que a mi em sembla importants. Un, per què personatges com el Milei guanyen? Per dos motius. Primer, perquè hi ha una gent que el vota i, per tant, que compra el discurs que fa i compra, per dir-ho així, les promeses que fa, és a dir, unes promeses que tu, des d'un punt de vista mínimament racional, o jo, no tu, diem tu, concepte, eh? Diem jo com a persona puc pensar i penso que no només són falses, són mentides, són perilloses, són un retrocés de drets i llibertats, en fi, són en alguns casos directament anacròniques, no? Uh-huh. I ho puc pensar i ho penso, i ho dic. I, per tant, em preocupa que hi hagi gent que no només no ho vegi així, sinó que a sobre hi vegi virtuts en aquests discursos. Però després hi ha un altre factor, que és que guanyen perquè voten aquesta opció, perquè també els qui podrien votar altra opció no ho fan. És a dir, en molts casos, l'antipolítica, és a dir, no ho fan perquè això de votar doncs, no m'agrada, perquè tots són iguals, perquè els polítics no sé què, perquè la classe política no sé què. Fixa't que el Milei ha guanyat amb una càrrega brutal a l'Estat i a la classe política. I l'han votat. És a dir, amb les regles de la democràcia ha guanyat Milei. Altres ho van fer abans, el segle passat, amb conseqüències nefastes. Eh? Uh-huh. Però ell ha utilitzat les regles de la democràcia contra la democràcia. En el sentit de que, justament, amb un discurs antiestat i amb un discurs antipolítica, això ho feia Franco, eh? No estem descobrint res, uh-huh. Ha guanyat les eleccions. Franco no va guanyar les eleccions, eh? Franco alimentava el discurs antipolítica perquè tu no tinguessis incentius a fer el que en política es fa, que és participar activament del debat públic, fer política, en el bon sentit del terme. Clar, a mi això em preocupa. Per tant, és preocupant que hi hagi gent que li doni suport i és preocupant que no hi hagi una alternativa o que no tinguem una alternativa prou forta perquè no guanyi, per dir-ho així. No? Mm.
Clar, aquest llibre es diu Idiota, breu tractat sobre el respecte. Gent com Jorge Milei es pot respectar?
És que és una gran pregunta. I, de fet, una de les preguntes que jo mateix em faig és: tot és respectable? La resposta és no. No. És a dir, jo crec que no. Jo crec que justament la defensa del respecte comporta que hi hagi una actitud beligerant davant de determinades actituds que, des del meu punt de vista, no mereixen respecte. Pot semblar una contradicció. És a dir, hi ha gent que creu que el respecte consisteix en permetre-ho tot. No, per mi això no és respecte. És a dir, quan algú falta el respecte, per dir-ho així, criticant, insultant i fins i tot agredint i fins i tot assassinant algú altre per la seva condició sexual, per la seva condició de gènere, per la seva condició de classe, per mi això no és respectable. Mm. Per mi el respecte passa justament per combatre aquestes actituds. Segurament hi ha gent que creurà o que creu, i de fet aquest liberalisme malentès, a vegades hi ha qui creu que el liberalisme, ser liberal... Madrid. Madrid és una ciutat superoberta, superliberal. Home, esclar, perquè pels qui tenen poder, pels qui tenen un determinat estatus, pels qui són d'una determinada categoria, per què? Perquè poden imposar-se sobre d'altres. Uh-huh. Per mi això no és respecte. El respecte, en termes republicans, comporta que hi hagi institucions respectuoses. I una institució respectuosa és una institució, en termes del discurs de Pèricles sobre la democràcia, és una institució que el que fa és garantir els drets de la col·lectivitat davant dels egoismes individuals, però que al mateix temps protegeix l'individu dels abusos de l'estat, de l'administració. Una administració republicana, respectuosa, és aquella que combat justament la falta de respecte. I aquí vaig una mica amb la tesi del llibre, no?
Abans em deies, amb la paraula idiota no podem caure amb la supèrbia quan et preguntava, el votant d'extrema dreta és idiota? Fem-ho al revés. I ja em començo a fotre amb jardins i amb camises d'onze hores que deia aquella. Però està bé. Entens la percepció de cert votant independentista que a dia d'avui creu que els polítics independentistes els van tractar com idiotes?
L'entenc, una altra cosa és que la comparteixi. És a dir, l'entenc en la mesura en què hi ha una part del discurs, hi ha una part del discurs que ha simplificat la realitat i que, per tant, quan hem comprovat o quan s'ha comprovat, quan la gent ha comprovat que aquesta simplificació no era certa, s'ha sentit enganyada.
L'error va ser no explicar-ho bé, Raül?
És que l'error és no haver escoltat totes les veus, perquè es va explicar bé per part d'alguns i altres ho van explicar d'una altra manera. Aquest és per mi el mateix. És a dir, es va explicar de moltes maneres. La pregunta és per què només posem l'accent sobre una manera d'explicar-ho. És a dir, hi ha hagut molta gent que ha explicat i que porta anys explicant això d'una manera que potser, des d'un punt de vista mediàtic, no sempre és sexy. No dones titulars. Per què? Perquè, clar, lo fàcil, lo vendible, lo simple en termes comunicatius és que algú et prometi, per dir-ho així, una Ítaca. Clar, i és molt agradable, és molt xulo. Jo, òbviament, si algú em promet Ítaca, doncs encantat i fantàstic. Una altra cosa és que això sigui veritat. Hi ha altra gent que ha dit, que hem dit, que alguns som especialment obsessius a l'hora de dir que el camí cap a la República Catalana, i en aquest cas cap a la independència, no és ni fàcil, ni ràpid, ni indolor. Oh, però és que això desanima la gent. Bueno, però és que per mi el que és rellevant és explicar que no és ni fàcil, ni ràpid, ni indolor, però que al mateix temps és irreversible. I això s'ha explicat. I això ho hem explicat. I això ho hem argumentat. La pregunta que jo em faig és per què aquest relat passa desapercebut moltes vegades en els prime times i, en canvi, altres relats han tingut tota l'atenció del món. No? I és evident que la conseqüència d'això la paguem tots, perquè al final la gent creu que la realitat és la que s'explica si no se n'explica una altra. Per tant, el que jo reivindico justament és que hem d'alguna manera, jo ja sé que a vegades necessitem discursos que serveixin per motivar la gent, per animar la gent, allò que diem, no? La necessitat de construir èpica. Però si l'èpica la construeixes sobre la, per dir-ho així, sobre la falsedat, això genera frustració. I aquí és on jo vaig. Per tant, ni em sembla correcte dir que s'ha enganyat, perquè no és veritat, és a dir, hi ha hagut molta gent que explica les coses de moltes maneres diferents, ni em sembla correcte dir que, ostres, que no hi ha res a fer. Al revés, jo crec que justament explicar la veritat és una manera d'armar-te d'arguments, de dotar-te d'arguments per fer allò que alguns volem fer democràticament i pacíficament, que és la construcció d'una república. Per tant, per mi les dues coses, és a dir, tu pots construir èpica i camí, sempre i quan, això ho deia Gramsci, tu facis un relat basat en la veritat. La verità è revolucionària, com diu el gran Gramsci.
Parlaves de que et condiciona inevitablement la inhabilitació que tens fins al 2030. Això entenc que s'acaba amb aquesta famosa llei d'amnistia que ja s'està començant a tramitar. Com ho estàs vivint tot plegat?
Amb expectació, com tots aquests últims anys. Escolta...
Molt des de la barrera?
Bueno, necessàriament des de la barrera. No tinc opció. És a dir, jo no puc estar en primera línia per molts motius, no? Però un d'aquests, un dels motius és que, evidentment, hi ha hagut uns jutges del Tribunal Suprem que van decidir que gent com jo doncs no podíem tenir un paper, per dir-ho així, rellevant en l'àmbit institucional. Això no vol dir que no el pugui tenir en altres àmbits, eh? I ja intento tenir-lo en altres àmbits que puc. Però en primera línia és evident que no el puc tenir, no?
Quan s'acabi aquesta inhabilitació, t'agradaria tornar a la primera línia política?
És que ja ho veurem. És a dir, jo... No,
com sou, eh?
No, ja m'ho esperava. M'esperava la resposta perquè, a més, no, em sap greu, no és gaire original. No, però m'explico. Primer, dic ja veurem perquè... Tu has fet una premissa, que l'entén i és lògica, que és el quan s'acabi. Clar, és evident que hi ha un calendari que en aquests moments sembla inevitable, que és el que està establert, que és el 2030, en el meu cas. Jo tinc 12 anys de condemna d'inhabilitació. Per tant, en algun moment se suposa que això s'acabarà. La pregunta que et faig, per això et dic, és aquest quan, on el situes tu?
En principi, en aquesta legislatura.
Tant de bo. Tant de bo. Però jo crec que també hem de ser conscients d'on som i de qui tenim davant, no? Si alguna cosa no sóc és ingenu. I, per tant, saps què passa? Que jo quan vaig... Quan...
No et creus el so, eh?
No és que no me'l cregui, és que quan ho vegi fet, llavors podré parlar del que s'ha fet. De les intencions en parlo lo justet. Que estem en un punt en què no havíem estat mai els últims anys és evident. Però donar per fet que ja s'ha fet és una mica agosarat. No havíem d'entrar a la presó, vam entrar-hi. Havíem de sortir de seguida a la presó, ens hi vam estar gairebé 4 anys. Les condemnes havien de ser curtes, a mi m'en caurà 12 anys. Puc seguir, eh? És a dir, tot el que se suposava que no havia de passar perquè estem en un estat de dret, en fi, va passar. Tenim uns jutges que han perdut ja fa molt de temps el sentit de la realitat i que han decidit carregar-se l'estat de dret, malgrat que ells ho llegeixen al revés, no? Que és fer política. És a dir, que uns jutges es manifestin en contra d'una llei que ni tan sols han llegit l'esborrany, perquè es van manifestar abans de que el text estigués publicat. Uh-huh. És per dir-ho així, en fi, és fascinant. És que és de...
Tu te l'has pogut llegir?
Sí, bueno, clar, jo m'he llegit els textos que...
Sí, eh?
Bueno, però jo crec que hem de ser conscients de que, esclar, hi ha unes actituds a la judicatura i en part de la Fiscalia, tot i que la Fiscalia ara sembla que, però igualment, és a dir, les han fet molt grosses i les estan fent molt grosses en altres àmbits, que ens obliguen necessàriament a ser prudents. Ara, que jo sigui prudent pel que fa al meu escenari personal no vol dir que no em sembli que això és un pas fonamental i jo en sóc un ferm defensor. És més, no per la meva situació personal, perquè, mira, jo ja he anat a la presó, ja estic inhabilitat, sinó perquè no oblidem que aquí hi ha centenars de persones afectades per això. I a mi em sembla una frivolitat, i t'ho diré en aquests termes, que hi hagi gent que, sabent que això pot ajudar a que centenars de persones puguin quedar netes de, no hi ha d'un estigma, sinó d'una pressió judicial i fins i tot possible presó molt gran, posin i segueixin posant traves a que això avanci. I això també ho vull dir clar. És a dir, aquí crec que hem de ser conscients de que això no va de les persones que hem estat a la presó. De fet, de qui menys va és de nosaltres. De qui menys va és de nosaltres. De qui més va és de totes aquestes persones que algunes estan pendents de judici, que estan amb causes, o que els hi poden caure causes per coses tan banals com anar a una manifestació. És a dir, és que és sorprenent. Veiem les manifestacions a Madrid amb amenaces directes a la integritat física, amb amenaces de mort, amb amenaces de cop d'estat. Tot allò de la qual cosa nosaltres ens han acusat sense ni una prova. Sí, mai ningú de nosaltres ha amenaçat a ningú de mort o de cop d'estat. I ens han caigut 12, 13, 11 anys de presó, 9 anys de presó, és a dir, i alguns els que els hi queda. És a dir, hi ha una... Qualsevol observador extern, mínimament objectiu, entén que això no s'aguanta per enlloc. I qualsevol demòcrata hauria d'entendre que això no s'aguanta per enlloc. Quina diferència hi ha entre el PSOE d'ara i el PSOE de fa uns anys? El PSOE d'ara ha passat a ser víctima. El PSOE d'ara ha passat a ser víctima d'aquesta banalització. O, l'altre dia, una diputada socialista al Parlament Europeu em deia, clar, és que és molt dur, perquè anem pel carrer i ens insulten. Dic, benvinguda. Nosaltres portem anys patint això. I vosaltres estàveu a l'altre costat, eh? Clar, és que ara ho entenc. Ara ho entens? Portem anys, quan estàvem a la presó, agafar tots els mitjans de comunicació, com parlaven de nosaltres, els teus mitjans i els que tu controlaves, i ara intenta posar-te tu en el lloc del que estem nosaltres, no?
Algú del PSOE empès t'ha demanat perdó, Raül?
No, tampoc ho espero. Tampoc ho espero.
No sé si preguntar-te al Partit Popular, però vaja.
Entenc que la pregunta és retòrica, no?
Sí. Et preguntava abans si havies llegit aquest text de la llei d'amnistia, coneixedor no, però gairebé segur que em diries que sí. Tu faries esmenes a un text com aquest?
No em toca. És a dir, ara, jo crec que aquí hem de ser molt respectuosos i molt conscients. Per mi, jo l'únic que he plantejat... Jo no soc jurista, no, primer. Això és un text jurídic complex, perquè, òbviament, i això qualsevol legislador... Jo sí que sigo legislador, i, per tant, com a legislador, la dificultat més important davant d'un text jurídic o d'un text legislatiu, que acaba sent, òbviament, jurídic, és... Has de ser prou simple i prou obert per no pretendre-ho controlar tot, però has de tenir molt clar quines esquerdes queden obertes i per què, no? Per tant, l'única premissa que jo vaig plantejar, o que hem plantejat, o que d'alguna manera, i puc parlar, diguem, com a esquerra, hem demanat als responsables, als autors intel·lectuals d'aquest text, és que ningú quedi fora. Matiso, faig un autoesmena, que ningú que no hagi de quedar fora quedi fora i que tampoc no serveixi com a, per dir-ho així, cul de sac o calaix de sastre perquè hi entri qualsevol cosa. Les dues coses són compatibles. Per tant, des d'aquest punt de vista, no em considero expert, faig confiança a l'equip de juristes que ho ha fet, faig confiança, i jo no em semblaria una pretensió per part meva fer esmenes, això. Jo entenc que els juristes que estan treballant són professionals. Sabem que ara hi ha el tràmit parlamentari, per tant, diguem, ha d'entrar, veurem què passa.
Deixa'm fer-te tres qüestions, Raül, sobre actualitat política.
I... fins ara no estàvem parlant d'actualitat?
Més. O més directe.
Faig brou.
Ho dic perquè tu també pots fer això que has fet ara, aquest això no toca. Veus possible que Catalunya tingui un sistema singular al conjunt de l'Estat que li permeti recaptar tots els impostos com ha demanat el president Aragonès?
La pregunta és possible o no és possible?
És possible que això passi?
És possible que això passi. Permetem, ja sé que és fer una mica trampa, permetem replantejar la pregunta. Catalunya es mereix gestionar tots els impostos que recapta per poder donar els millors serveis al país i a la gent? Sí.
És fer una mica trampa.
Totalment, ja ho sé. però m'ho permetràs. Jo, com que no tinc cap responsabilitat, estic inhabilitat, em puc permetre el luxe. És a dir, t'ho diré d'una altra manera. Com es faci això, m'és igual. Quan es faci, no tant. És a dir, quan es faci hauria de ser ja. De fet, ja hauria de passar. De fet, si ho tenen els bascos, per què no ho pot tenir Catalunya, no? Des d'aquest punt de vista, Catalunya té tot el dret. No només té tot el dret, sinó que té, crec, l'obligació per poder donar els millors serveis. Repeteixo, No va de diners, va de serveis. Jo sóc republicà. A mi em preocupa el bé comú i l'interès col·lectiu. De quina podem donar millor servei a la societat, recaptant tots els impostos i gestionant-los de manera que es posin al servei de la societat, si els recaptem nosaltres, que no pas si tenim el règim actual de repartiment a l'àmbit de l'Estat, la resposta és sí. Com s'ha de fer això? Es pot fer de moltes maneres. Concert econòmic del País Basc, per exemple, manera A. Manera B, sent un estat independent, sent una república independent, amb la qual, evidentment, no hi ha discussió, ho gestiones tu. També ho hem plantejat. Per mi, totes les opcions, en aquest sentit, estan sobre la taula i el que hem de fer és, per dir-ho així, treballar per avançar cap aquí. Si abans de ser una república podem aconseguir això, doncs benvingut, jo no et diré que no. Ara, no renuncio a l'objectiu final. És a dir, per mi no és una cosa o l'altra. En tot cas, a mi em sembla que això és necessari, que ser una república, un estat independent, ens permetria fer això, però si pots tenir això demà, escolta, jo crec que seria, ara permeten fer un joc de paraules, seria estúpid no acceptar-ho.
Com saps, també s'ha plantejat seguir amb una taula de diàleg amb el govern espanyol, entre el govern català i el govern espanyol, i s'ha demanat que hi hagi un verificador d'aquesta taula de diàleg.
El que hi ha és una taula de diàleg i negociació. El matís no és menor. Jo ja em preocupa una mica aquesta... Ja entenc que pot ser simplificació del llenguatge, però no és acurat, i això enganya la gent. I crec que hem de ser rigorosos.
Doncs
el que hi ha és una taula de diàleg i negociació. I és. De fet, per mi és un dels grans triomfs dels últims anys, i especialment del govern actual, perquè és el que hem demanat sempre. Jo recordo molt determinades expressions del sit and talk. És que sempre hem demanat, quan jo estava a govern...
Tu el vas usar molt, el sit and talk.
Tothom l'hem usat molt. És a dir, que hem... Escolta, jo m'he de dir... Jo soc doctor en relacions internacionals i doctor en ciències de l'educació i l'esport. Però com a doctor en relacions internacionals m'he dedicat molts anys a la negociació i la gestió de conflictes. Tots els conflictes, tard o d'hora, acaben en una mesa de negociació. en una etapa primer de diàleg i després de negociació. Primer parles i després negocies. Però les dues coses són importants. Per tant, sempre hem defensat que hi havia d'haver aquesta taula. L'existència mateixa de la taula, per mi, és una victòria. Per mi és una victòria. Hi ha gent que l'ha ridiculitzat, em sembla absurd, perquè és el que hem demanat sempre. És el que hem demanat sempre. Altra cosa, i aquesta és la part, per dir-ho així, subsegüent, és que quan tu tens una taula, tu en aquesta taula hi poses el que tu consideres que hi has de posar. Tu poses, com a part negociadora, poses el que tu creus. I esperes que l'altra part hi posi. El problema que hem tingut en aquesta taula de negociació és que la part catalana hi hem posat la nostra proposta, se'n diu amnistia i autodeterminació, de moment anem bé cap a l'amnistia, parlem de l'autodeterminació, és a dir, home, jo crec que no és menor, no és gens menor, i el que estem reclamant és que l'altra part posi alguna cosa a la taula. Això també s'ha de dir. És a dir, tenir una taula de negociació no vol dir que el problema estigui resolt, vol dir reconèixer que hi ha un problema.
I
en aquest sentit, a mi em sembla que això és un factor positiu i a valorar.
I dèieu, reclamat un verificador. Un bon verificador seria el cardenal Omella, per exemple?
Entenc la pregunta, l'entenc perfectament. En fi, som on som, eh? No, per tant, escolta...
Què seria, per tu?
Ben jugat. És a dir, et reconec, diguem, que has jugat molt bé la teva partida en la condició, diguem, de conductor d'aquest programa, d'aquesta emissora. No va de noms. Jo crec que, a veure, la figura del verificador, si vols, i això és una figura que existeix arreu, és bàsicament una persona o una institució, pot ser una entitat, que bàsicament s'encarrega de que la cosa vagi. Hi ha moltes diferències. Podria fer una classe de ciència política o de relacions internacionals, la diferència entre mediador, verificador, facilitador... Podríem fer una classe, de fet, en altres àmbits la faig, aquí no toca. Però no va de noms.
I finalment sí que et volia preguntar per la coordinació de l'independentisme en tota aquesta negociació. Es pot recoordinar Esquerra Republicana amb Junts per Catalunya, amb la CUP, per fer un front comú?
És que jo crec que això, de fet, sóc una mica crític en el fet de que no hi hagi. És a dir, d'alguna manera, hem de ser una mica honestos a l'hora d'explicar les coses. Som on sempre hem estat. Una altra cosa és que alguns i altres hagin reconegut que estàvem aquí. És a dir, on hi ha el consens en què això va de dret a votar i en què això va de prou a la repressió? Aquest consens hi ha sigut sempre. El que ha canviat no és el consens, no és, per dir-ho així, l'estratègia. El que ha sigut diferent és la narrativa, és el relat, no el tema. És a dir, crec que els grans consensos estan clars. El que passa és que hi ha hagut gent que l'ha defensat des d'una narrativa, per mi, més honesta, explicant que això era l'objectiu i que això no és ni fàcil, ni ràpid, ni indolor, malgrat que és irreversible. I n'hi ha d'altres que els hi ha semblat que era més èpic, o diré d'una altra manera, més útil en termes electoralistes, fer un altre tipus de relat. Però que la segona pregunta...
Altres és Junts? Posem noms.
L'has posat tu, jo no he posat noms. Dic altres sectors, perquè no només ha de ser un grup, pot ser persones individuals, no? I, per tant, jo no, per dir-ho així, no estigmatitzo ni etiqueto, simplement parlo dels relats. Perquè hi ha molta gent en aquests espais que també ha defensat l'altre relat, eh? Això també ho hem de reconèixer, és a dir, no són espais monolítics. Però a mi em sembla que el que és honest... És dir la veritat i al mateix temps no renunciar a la pròpia ambició. És a dir, dir que el procés cap a la independència és un procés que no és ni fàcil, ni ràpid, ni indolor, però que és irreversible, és el primer pas cap a fer tot allò que hem de fer per aconseguir el resultat. I una de les coses que hem de fer, dues de les coses que hem de fer, passen per l'amnistia i passen pel dret o l'exercici del dret a l'autodeterminació. Aquí hi ha un gran consens. I jo reivindico això. I a partir d'aquí, si algú creu que pot treure rèdit electoral confonent a la gent amb un relat o amb una narrativa que no s'ajusta a això, doncs cadascú és responsable de les seves paraules. Eh? I tornem al principi de l'entrevista. És a dir, aquí hi ha una necessitat que és de tractar la gent amb respecte. Tractar la gent amb respecte passa per no tractar la gent com si és com si fos idiota. I, per tant, vol dir explicar la veritat. I a vegades explicar la veritat no ens agrada. Amb el tema del canvi climàtic, permetem que faci un salt, però que em sembla que és molt pertinent. Durant fa uns anys va aparèixer un documental que va fer molt de furor, de dirigit per Al Gore, que es deia Una veritat incòmoda, una veritat incòmoda, An Uncomfortable Truth. Uh-huh. Per desgràcia, en política som massa temerosos a dir veritats perquè són incòmodes. Però la bona política, tal i com jo entenc la bona política, no la política espectacle, no la política retòrica, no la política que ha fet gran a l'extrema dreta, la bona política, la política republicana, és aquella que explica la veritat. I quan una cosa és difícil s'ha de dir, però si és necessària s'ha de fer. Les dues coses em semblen compatibles.
Deia Raül Romeva que el que és honest és dir la veritat, i per ser honestos li he d'agrair avui a Raül Romeva que ha vingut a presentar-nos aquest llibre i t'haveu tractat sobre el respecte, que s'hagi deixat preguntar de tot. Raül Romeva, moltíssimes gràcies. Per cert, et queda alguna presentació del llibre o no?
Ui, estem tot just acabem de començar.
Sí, eh?
De fet, ara
sí,
me'n vaig
totes.
A Vic.
Ara vas a Vic, eh?
Sí.
Avui presentes a Vic.
Avui presentem a Vic.
Val.
Però, bueno, acabem de començar. O sigui, està calentet, calentet. Està calentet, calentet. No, de fet, ara comencem gira, per dir-ho així. Mm-hmm. Fins ara hem fet les presentacions de llançament, mm-hmm. perquè la gent sàpiga que hi és, i ara ja anem, per dir-ho així, a petits formats, que és més local, i, òbviament, a mi m'agrada molt fer-ho, i això també ho convido, a fer-ho en llibreries, mm-hmm. perquè crec que al final ha de ser una eina per ajudar les llibreries a fer allò que ens interessa molt que facin, que és vendre llibres. Necessitem que la gent llegeixi llibres. Tant de bo, si és aquest, fantàstic, però si són d'altres, també.
Un llibre que no només hi és, sinó que val molt la pena. Idiota, haveu tractat sobre el respecte de Pagès a editor Raül Romeva. Un plaer parlar una estona amb tu.
Gràcies, com sempre, a vosaltres.
Que t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauria sortit. I si la trobes, pobra, no és qui que t'hagi enganyat. Sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les.
Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Soy Belén Esteban. Ay, corazón. Claro que conozco Ràdio Estel. Me encantaría tener tiempo para escuchar todos los programas de radio.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va 6 minuts pràcticament i arribem a les 12 del migdia. Clar, després de tenir Raül Romeva...
Però què és aquest greuge comparatiu?
Ja em permetràs, eh? Víctor Rodrigo, què tal? Bon dia.
Què és aquest greuge comparatiu?
No,
em faig això?
No, que problema, però...
Bon dia.
Tu l'has vist, no?
Sí, sí.
La planta que fa, l'home.
Home, clar. Que t'hi demano perdó per passar per tot l'estat. No podem estar a la mateixa habitació. Com estàs?
Jo ve aquí, fent ràdio, mira.
Bé, no?
Sí.
Bé.
Sí, sí, sí. Xatxa d'intro?
Sí, perquè hi havia un... en l'últim any i mig hem parlat molt de grans cineastes.
Sí.
I un d'ells que hem tractat moltes vegades, que ens agrada als dos, és Alfred Hitchcock.
Sí, senyor.
La setmana passada es va celebrar el 75è aniversari d'una de les seves primeres pel·lícules, que és menys coneguda, entre cometes, perquè no va tenir un impacte tan mediàtic, o tan iconoclasta, que és La Soga. 75 anys de La Soga. Molt bèstia.
Ahí es anava.
Molt bèstia. Llavors, jo ja preveia faltes de temps, que sempre ens passa últimament.
Pues mira.
Per això et dic. I he dit, clar, sempre es debat molt sobre la filmografia de Hitchcock.
Sí.
I et volia preguntar, quina és per tu la millor de les seves pel·lícules?
La tinc clara.
I quina és la que t'agrada a tu, que creus que està super menystinguda?
Per mi la millor...
T'has vist l'entrevista que t'estic fent?
Sí. Per mi la millor és Vértigo.
Sí?
Sí, i la tinc molt clara.
Sí, eh? O sigui, late Hitchcock.
Sí.
Vale. O sigui, Hitchcock a color.
Sí.
I la menystinguda, què?
La menystinguda... que puc arribar a entendre el menysteniment és Con la muerte en los talones.
Sí? Tu creus que està menystinguda?
Jo crec que està menystinguda.
Però per què?
Perquè jo crec que va passar de ser una gran història de cinema i, per què no, també un gran homenatge al món del cinema, a ser una historieta graciosa, que queia bé.
Ja, i que es va quedar...
Per això dic que puc entendre-ho, eh?
Potser massa anclada a l'escena, no?
Sí.
Ja.
Sí. I crec que és complicadíssim fer una pel·lícula com aquella.
Sí.
Però complicadíssim.
I més... En aquella època barrejava una bona història d'espionatge amb... No comèdia romàntica, perquè no és una comèdia romàntica,
no,
sinó un romance que
coses.
No sigui tètric.
Exacte.
És complicat.
Té punt de moltes coses i té un argument que si a tu et fot el cap com un bombo a l'hora de veure-la... Mm-hmm. A l'hora de rodar-la, suposo que hauria ser allò espectacular.
Bueno, i rodar amb Hitchcock és un altre tema.
I jo crec que això està menystingut.
Ja, jo, en el meu cas, la que està molt menystinguda i no ha tingut mai rebombori, i em sembla una pel·liculassa, és Però qui mató a Harry?
Boníssima.
És boníssima.
Sí, senyor.
Crec que és la seva única comèdia absoluta. És comèdia negríssima.
Sí.
Superbritànica, sobre un assassinat que semblaria com... És si has ajuntat Agatha Christie amb Hitchcock.
Sí.
Literalment, perquè és allò el poblet, rural, el Regne Unit, anys 50...
Sí.
Allò, bueno,
i la millor quina diries que és?
Per mi, Psicosis, però de carrer.
Sí?
Però de carrer. Sí, m'agraden molt, moltes de les seves pel·lícules. Crec que
Hitchcock, que no,
com a personatge, però... el podríem portar una estona en el quartillo del revisionismo, com a personatge.
Sí.
I en algunes dels seus personatges també. Però Psicosis és d'aquelles pel·lícules supremes del cinema.
Sí, ho és, absolutament.
Però no, hi ha pel·lícules que són supremes del cinema.
Jo crec que t'he dit Vértigo perquè Psicosis es diu sempre.
Sí, però per mi, moltes vegades, Psicosis la gent l'agafa com per coses superficials, entre cometes, que són boníssimes, també, com la història de terror, si volem entrar en coses freudianes i psicològiques, ok, però en termes complets cinematogràfics i del que suposa en la història del cinema, en el públic, en el gènere, en la indústria, en la censura dels Estats Units, a tots els nivells, en les bandes sonores, tot és perfecte. I crec que hi ha molt poques pel·lícules, mercado americano, direm, mercat en anglès,
sí.
que arribin a aquest punt.
Em deixes escoltar poc temps la musiqueta d'avui?
Va,
vinga. L'he vist segur. No, l'he vist segur.
L'ha vist tothom.
Tothom, eh?
Tothom. I no és...
Uau.
Molt nova.
És la tinc. És d'espies?
No. Com m'agrada quan passen aquestes coses.
No, ja saps què passa després, eh?
Sí, sóc molt feliç.
Val. Sé quina és, però...
Ui, quan te la digui cridaràs.
Cridaré,
segur. Sí. Segur. Oh, quina il·lusió em fa aquestes coses.
Està sortint
veritat,
una comèdia d'espies, m'està sortint.
No.
No, eh?
Tu estàs pensant en Superagent 86 o alguna
cosa així.
No. És la trampa, per això l'he posat.
És la trampa?
Clar, perquè tots els sorollets aquests...
No, però és la trampa?
No, animal. Segueix pensant.
Segueixo pensant.
Els serveis informatius.
Marxem amb aquesta sintonia. Anem cap a escoltar l'Àngelus a aquesta casa i després els serveis informatius i de seguida tornem amb Víctor Rodrigo. Va, fins ara.